t'agrada el jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de Jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu. Hola, què tal, amics? Benvinguts a Temps de Jazz. Avui, des del marc incomparable d'aquest gran escenari que és la ràdio, des del 94.4 Ràdio Vallromanes, vull compartir amb vosaltres grans músics i grans veus del jazz. Però abans, i com sempre, salutacions cordials, tant David Mairal als controls de so i Ferran Martínez, que us parla molt de gust. Anem a començar amb una veu increïble, la veu i la música de la novaiorquesa Gloria Lynne. La Gloria Lynne va aprendre de nena a voler la música, ja que la seva mare era cantant de gospel i ella mateixa, amb la seva adolescència, formava part del Zion Church, una comunitat que vetllava per la conservació de les arrels afroamericanes amb la música sacra. El 1951 va guanyar el famós concurs per a joves cantants a l'Apollo Teatre de Harlem, el mateix escenari que dues dècades enrere l'havia guanyat les tres grans cantants de jazz, com la Ella Fitzgerald, la Billie Holiday i la Sarah Vaughan. El seu primer treball professional va ser precisament quan va treballar en diversos shows musicals de prestigi amb la Ella Fitzgerald. La seva fama de bona cantant li va facilitar signar un contracte amb el segell Everest Records, on va gravar entre 1958 i 1963 nou àlbums. La seva poderosa veu de contralt, molt analitzada i vibrada, es troba magníficament representada amb l'àlbum Miss Gloria Lynne, gravat el 1958 per al segell Evidence, en el que va ser el seu primer registre amb el seu nom. Amb aquest disc de debut, l'acompanyava un gran septet amb el qual figuraven el trompetista Harry Edison, el vibrafonista Eddie Costa, el guitarrista Kenny Burrell i l'organista Bill Bailey's Davis i el bateria Joe Jones. Entre els seus millors registres hi va haver l'àlbum gravat el 1960, Go, 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 d'on pertany aquest tema, I Was Your Love.
Goodbye, no use leading without chin. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye, let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. My breaking heart and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you
fantàstic aquest I Wish You Love. Bé, doncs ara escoltarem una altra veu fantàstica, una altra meravellosa veu femenina, la de Billie Holiday. Bé, doncs, Billie Holiday constitueix un cas singular pel atzarós de la seva vida explicada per ella mateixa amb la seva famosa autobiografia titulada Lady Sings the Blues. En ella, Billie Holiday relata com va ser la seva vida des de la mateixa infància: violació, acusacions de prostitució, reformatoris, alcohol, drogues, racisme, presó i prohibició per cantar, i finalment la mort. Eleanora Fagan, que així es deia en realitat, va néixer al gueto negre de Baltimore i el seu pare Clarence Holiday tocava la guitarra i el banjo a la banda del Fletcher Henderson. Es va interessar per la música als 10 anys, influenciada per Bessie Smith i Louis Armstrong, quan els escoltava al gramòfon de casa. El 1930, recorregent Harlem a la cerca de treball, entra en un petit club que es deia Pot and Jerry, situat al carrer 133, oferint-se com a ballarina. El resultat de la prova és un desastre i a instàncies del pianista s'atreveix a cantar. Quan canta, les converses del bar s'aturen i aquí comença tot. El 1933, John Hammond, productor musical, va sentir cantar al club Long Cabin i, meravellat, parla amb Benny Goodman, que el 27 de novembre i aquell any li obre per tota la vida les portes d'un estudi de gravació. Fantàstic tema. El tema que va deixar precisament bocabadats el club Pot and Jerry. I ara escoltarem una altra veu femenina fantàstica, ella, la veu de la Natalie Cole, filla del gran cantant Nat King Cole. La seva carrera es pot dividir en dues etapes: una primera en què va fer amb la R&B Urban i una més propera basada amb el jazz.
so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, and I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. Oh, but we're alone now, and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, oh, but darling, can't you see that there's no one more important to me? Baby, baby, can't you see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. True love withholding nothing. You came out in front when I was hiding. Yeah, yeah. But now I'm so much better. If my words don't quite come together, please listen to the melody, 'cause my love is in there somewhere.
Fantàstic aquest tema de la Natalie Cole, How Song For You. Bé, ara ens aturarem per escoltar una miqueta aquest gran músic, potser un dels més grans músics jazzistes de tot el món, el Louis Armstrong. Va néixer el 4 de juliol de 1900 a New Orleans, a Louisiana, al si d'una família molt pobra i un dels barris marginats d'aquella ciutat. Sense antecedents musicals amb la seva família, el seu interès per aquest art agermina sentint tocar la seva ciutat natal les cèlebres bandes neorleaneses que desfilaven habitualment per les avingudes de la ciutat. El seu primer contacte amb la música va tenir lloc en un reformatori per a nens abandonats, quan és a més per bona conducta a la banda del reformatori. Allà, aconsellat pel director musical de la mateixa, Peter Davis, opta per la trompeta, entre altres instruments. Quan el 1214 surt del reformatori, comença a treballar amb els cabarets d'Storville, on estaven concentrats tots els locals nocturns de la ciutat, i allà coneix el corneta King Oliver. El 1918, amb una bona guanyada reputació com a cornetista, és contractat pel director d'orquestra Quim Nori. Poc temps després, és Fatima Rabelais que es fixa amb ell perquè s'incorpori al seu prestigiosa banda que actua diàriament als vaixells de vapor que naveguen pel Mississippi. El 1922 arriba la seva gran oportunitat. King Oliver el crida perquè s'incorpori al seu Creole Jazz Band a Chicago. Allà comença la seva apoteòsica carrera. Grava els seus primers discos i la seva fama arriba a oïdes del mateix Fletcher Henderson, el millor director d'orquestra negra del moment. Qui li ofereix un contacte perquè s'uneixi a la seva banda? En només un any, revoluciona l'estil i la forma de tocar dels seus companys i grava amb els millors cantants de blues de l'època, entre altres, el gran Bessie Smith. Deixa la banda de Fletcher entre 1925 i 1928 i s'inicia un dels capítols més transcendentals de la història del jazz. Forma els seus dos propis grups, primer els Hot Five i després el Hot Seven. I les gravacions d'aquells anys constitueixen la llavor germinal de tot el jazz que avui coneixem. Són 17 anys al capdavant de grans formacions. Viatja a Europa per primera vegada al 1932 i torna al 1934, coneixent un espectacular èxit a París. El gran Louis Armstrong va morir als 71 anys. El cor li va deixar de funcionar. Va morir a Corona, a New York, el 6 de juliol de 1971.
Just direct your feet. focus on the side of the street purple zazing on the line. Can't you hear that pitter pat? Oh, happy tune is your sadness. Life can be so sweet. Oh, on the sunny side of the street. I used to walk in the shade. Yes, with those blues on parade. Now, mama, now I'm not afraid, baby. But I'm put up with it, but that's Baba. Yes. And if I never ever sin, I'll be rich as lucky fellow man. With bullets at my feet. I'm the sunny side of the
Hem escoltat A l'altre costat assolejat del carrer, un gran tema de Louis Armstrong. Ara escoltarem una de les veus més importants del jazz, la d'en Ray Charles. Ell va néixer a Albany, Geòrgia, però es va criar a Florida. Aquest gran pianista i cantant va perdre la vista durant la seva infantesa per un glaucoma que la seva família no va poder tractar mèdicament per raons econòmiques. En Charles va ser un autodidacte del piano, però va aprendre la música en braille al Sant Agustín School, un centre per invidents. Amb la seva adolescència, ja va formar el seu propi grup, realitzant algunes gires per Florida, i es va establir a Seattle. El trio de Nat King Cole era la seva formació favorita i els seus primers enregistraments ho van manifestar. A través del cant Rhythm Blues, i Wayne Harris va entrar en contacte amb aquesta música i aquest estil i va formar un contracte amb el segell Atlantic. Ja la seva forma de tocar el piano, les seves qualitats vocals eren manifestes. Amb una sàvia barreja de la música originària de New Orleans i una pinzellada del gospel i blues, va néixer aquest estil vocal inconfusible de Ray Charles que va enlluernar el món. De vegades, els seus discos eren arranjats per Quincy Jones, en format de big band, i també va participar en dues memorables sessions acompanyant el vibrafonista Milt Jackson, abans que aquest formés la seva cèlebre com anomenat Modern Jazz Quartet. És també rellevant el seu disc amb el cantant de jazz Betty Carter, un àlbum exquisidament jazzístic, que és la referència ineludible de la discografia de tots dos. El 1960 va fundar la seva pròpia companyia de discos i va buscar un públic més heterogeni, per tant la seva aposta jazzística es consolidés cada vegada més.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind. Georgia, segueix amb la meva ment, en Ray Charles. Bé, després d'escoltar aquest gran tema d'en Ray Charles, us parlaré de l'Ernestine Anderson. Va ser una cantant sense sort. Nascuda al 1928, va estar molt de temps sense que ningú la contractés i va romandre oblidada amb els cercles musicals dels Estats Units. En un determinat moment de crisi econòmica i sense que ningú se'n recordés d'ella per cantar, va arribar a treballar de minyona, però el 1976 tot va canviar. El segell Concord va rellançar la seva carrera i li va subministrar selectes acompanyants, la majoria de les vegades. El trio de contrabaixista Ray Brown, que li va permetre recuperar amb escreix els temps perduts. Va donar els seus primers passos musicals amb Russell Jacket i posteriorment amb Johnny Otis, abans de treballar per Lionel Hampton entre 1952 i 1953. El seu primer àlbum el va gravar el 1956 pel segell Montronome, després d'una gira amb el trompetista Rolf Erickson. Va fitxar pel segell Mercury i allà va estar 4 anys, des del 1958 al 1962. Aquells anys van ser els més brillants de la seva carrera i això va contribuir de manera decisiva als arranjaments de Peter Rugolo i la seva orquestra. L'enfonsament de la seva carrera va començar en els anys 70, quan s'instal·la gairebé definitivament a Londres, on va passar uns anys a l'atur fins ja al comentat ressorgir a 1976 amb el segell Concord. Allà va gravar 11 àlbums, des de 1976 fins al 1990, sent molt ben valorat el que va gravar en directe al Festival Concord de Jazz de 1990. Un dels temes importants de la Ernestine Anderson, i no menys important serà el que escoltarem ara de la Sarah Vaughan. Nascuda d'un fuster guitarrista aficionat al blues i de mare bugadera, però pianista i organista a l'església, la cantant Sarah Vaughan estava destinada des de petita a inclinar-se per la música. Al 1943 la seva vida va prendre contacte amb el jazz quan va guanyar el concurs anual de l'Apollo Teatre de Harlem per cantants novells. Ella Fitzgerald, que havia guanyat aquest mateix concurs la dècada anterior, la va animar i va ser presentada al cantant Billy Eckstine, qui al seu torn la va recomanar al seu cap d'orquestra i al pianista Earl Hines. Contractada amb només 19 anys per al Earl Hines com a cantant i segona pianista de l'orquestra, va tenir la immensa fortuna que per aquella formació passaren els joves músics de New York, que estaven canviant el jazz amb el sou nou conegut com bebop. El Charlie Parker, el Dizzy Gillespie, la vaga d'enregistraments decretada per la Federació Americana de Músics va impedir que aquest període primitiu de Sarah al capdavant de l'orquestra de Hines i posteriorment amb l'orquestra de Billy Eckstine no fos gravat. L'única excepció és el tema gravat al desembre de 1944 titulat Hill, White and the Pride, amb una formació adquirida en els cercles boppers. Dizzy Gillespie la va introduir als estudis de gravació de petites cases discogràfiques independents. Primer va ser una sessió per Continental, organitzada pel crític Leonard Feder al desembre de 1944. Poc després, al maig de 1945, interpreta al costat del quintet de Parker i Gillespie el tema de Sometimes I Lay Happy, De vegades sóc feliç. If I can find the sun.
escoltant Temps de Jazz.
Després d'escoltar la magnífica veu de la Sarah Vaughan, us presentaré un dels músics més importants que ha tingut la història del jazz. El seu nom complet és Benjamin David Goodman. Va néixer a Chicago el 30 de maig de 1909, al si d'una família nombrosa i humil, família jueva d'origen polonès. El Benny era el novè de 12 germans i comença a estudiar música a la sinagoga de Kelhab Jacob, formant part de la seva orquestra juvenil. En aquella època visiten Chicago alguns músics provinents de New Orleans, i quan els escolta Benny Goodman adopta el jazz com la seva música per sempre. En 14 anys obté el carnet de sindicat de músics i és contractat per l'orquestra de ball de Bill Grimm. Allà coneix el llegendari cornetista Butch Vindenberg, que actua a la sala de festes de Midway Gardens. El 1942 aconsegueix amb prou feina sobreviure a la impenta del bebop i finalitza l'era del swing. Resisteix com pot. Arriba la Segona Guerra Mundial i amb ella el final dels Big Bands. El 1955 Hollywood realitza la pel·lícula de la seva vida, The Benny Goodman Story, dirigida per Valentin Davis, amb Steven Allen amb el paper de Benny. Com gairebé sempre, la pel·lícula és bastant mediocre, però el muntatge musical és excel·lent. Aixecat per l'Orquestra Nova, Alaena d'Aire Fresc surt de gira per Europa, per Orient Mitjà, i conté del Departament d'Estats Units que li proporciona la frivolitat de fer un concert de jazz a la mateixa Unió Soviètica i en plena expansió de la Guerra Freda. Va ser a Moscou el 1962. El 1962, en plena Guerra Freda, amb Kennedy a Washington i el Khrushchev a Moscou, fa escasses setmanes de la crisi dels míssils de Cuba, Benny Goodman es va embarcar en una gira per la Unió Soviètica amb la banda de primera. El Joe Newman i Jimmy Maxwell era a la secció de les trompetes, el Willie Dennis entre els trombons, Phil Watts i Jerry Dongjian i Thud Sims a les canyes, i una secció rítmica que incluïa John Book i Teddy Wilson, Victor Feldman, Bill Crome i Mel Lewis. Aquests dos eren el cor del concert de jazz band de Gary Mulligan. En principi, l'orquestra havia de presentar un repertori compost de nous arranjaments encarregats a gent com Tad Dameron, i així com el repertori clàssic pel qual el rei del swing va fer història. On crea amb el nom de Moscow Jazz Band, el grup de jazz més important de Rússia. Lamentablement, aquesta gira ha passat a la història com el perfecte exemple de les excentricitats, per no posar-nos faltons. Aquest tema és un dels tants exemples de Moscow Jazz Band. Thank you. Hem escoltat la Moscow Jazz Band, el grup de jazz més important de Rússia. Ja us parlaré d'un altre gran músic, grandíssim músic, com és el Sidney Bechet. Diuen que com a crioll Sidney Bechet tenia el problema de ser massa blanc pels negres i massa negre pels blancs, però aquest músic d'origen i formació autodidacta nascut a New Orleans tenia amb Louis Armstrong molta més relació que un simple veïnatge. Bechet va ser juntament amb Armstrong el primer gran solista del jazz tradicional. Setè fill de la seva família, Bechet va començar a practicar música un dia amb 10 anys, quan a casa es va organitzar una festa amenitzada per l'orquestra de Frederick Kepper en una habitació annexa, i pensant que no ho sentien, Bechet va tocar la part del clarinetista absent en l'orquestra, i a partir d'aquí, i veient les seves qualitats, a l'oracle de clarinetistes de New Orleans el va acollir amb el seu sí, i tots ells obstinar a ensenyar-li la tècnica de l'instrument. El 1913 es va independitzar de la seva família i es va traslladar a Chicago, ja amb una bona guanyada fama de músic autodidacta. Va tocar amb Kim Oliver, amb Roy Palmer i el ja citat Freddie Kepper, entre d'altres. L'empresari Will Marion Cook el va cridar perquè s'unís al Souter Incorporated Orchestra, que sortia de gira cap a Europa. L'acollida en el vell continent va ser tan entusiasta que no va tornar fins a 3 anys més tard, al 1922. D'aquella estada, Bechet es va dur a Nova York un nou instrument adquirit a Londres i que posteriorment li donaria singularitat i fama, el saxo soprano. A l'avinguda Lennox, a la Gran Poma, va obrir el Baixa Club. Va col·laborar amb el pianista James Johnson i amb Duke Ellington i es va unir a una decisió transcendental a la banda del pianista. Clarence Williams, on tocava la corneta Louis Armstrong, després d'un breu parèntesi a Europa entre 1926 i 1928, es va enrolar a New York amb l'orquestra de Ray Noble, on va conèixer el seu amic Tommy Lanier. Va estar fins al 1938 i aquesta estabilitat li va proporcionar un millor nivell de vida. Es va casar, guanyava diners i només faltava el reconeixement que no tenia entre el gran públic. Europa apareixia com una taula de salvació i el promotor francès Charles Delaunay li va servir amb safata l'ocasió quan va convidar a participar en el Festival de Jazz parisenc al maig de 1949, després d'un breu viatge de tornada a Chicago per arreglar uns compromisos contractuals. Sidney Bechet es va establir definitivament a França a 1951. L'estada de Sidney Bechet a França va ser extraordinàriament fèrtil des del punt de vista musical. Adorat pels aficionats gals, va gravar multitud de discos pel segell Vogue. Va participar en diversos concerts en els millors escenaris parisencs. de viatjar per tota Centre Europa i només una nefasta malaltia pulmonar va frenar aquella meravellosa etapa de la seva vida. El Sidney Bechet va morir el mateix dia que complia 62 anys, a la localitat de Joan les Pins, i amb un bus amb el seu record. I en París hi ha un carrer amb el seu nom que fa cantonada amb la Rue Armstrong, l'únic cognom il·lustre que li va poder disputar l'honor de ser el primer gran solista de la història del jazz. Quina meravella escoltar aquest gran tema del Sidney Bechet, el Sommerdine. Bé, doncs ara us presentaré una de les grans veus blanques del jazz. El seu estil sempre ha estat exempta d'ornaments i vibratos addicionals. El seu cant és un homenatge a la nuesa vocal. Amb un registre petit en comparació amb els seus col·legues, la seva especialitat és la balada. Mai va ser una cantant de Big Bang ni cultivava l'art de l'escat, però amb els temps lents és tota una autèntica especialista. D'origen iugoslau, Jelena Ana Milkaktik, veritable nom de Helen Merrill, va aconseguir amb el seu primer àlbum Helen Merrill amb Arsi 1954 arribar al més alt de la jazz vocal. Amb el mateix acompanyament instrumental que havia tingut dies abans la gran Sarah Vaughan, amb el Clifford Brown a la trompeta com a principal solista, va tenir la virtut de gravar un disc original, amnistia intel·ligent i amb una veu prodigiosa. Clifford Brown estava en el moment àlgid de la seva carrera i això ho agraeix al disc. El seu debut com a professional va tenir lloc amb l'orquestra de Reggie Chills, en qui va estar de vocalista entre 1946 i 1947. Després va venir el disc del seu debut amb Clifford Brown, ja citat. I a continuació, diversos més pel segell MRC, una casa discogràfica filial de la Mercury, que es va especialitzar en gravar cantants, alguns dels quals també excel·lents, com el gravat el 1956 titulat Dream of You, i que compta amb l'extraordinària aportació dels arranjaments del mestre Gil Evans, ja famós per la seva participació fonamental amb el Nonet Capital, i que per primera vegada es decidia a treballar exhaustivament amb una cantant. Els 50 i els 60 van veure com la cantant, que seguia tenint una naturalitat apoteòsica i una dicció massitiva, va deixar alguns discos saltats per diversos segells, Verve, Milestone o Landmark. La seva estada a Europa i al Japó, on va figurar fins al 1967, va contribuir al seu renaixement artístic al país nipó. Europa va haver d'esperar a que el 1984 publiqués el disc Not Yours amb el pianista Gordon Beck i més tard el magnífic músic Makers amb Stevie Lacy i la peli el 1986, perquè el públic francès la redescobrís. Abans, el 1967, havia gravat per Milestone una sèrie de discos amb l'extraordinari pianista Dick Cath, el seu acompanyant i director musical, abans d'instal·lar-se al Japó, que va portar nous horitzons a la seva veu fumejant. Dos discos van deixar testimoni d'aquella feliç etapa: The Feeling is Mutual, un disc admirable, i A Shot of Difference, a 1968, una mica més desigual, però amb una magnífica versió de Lonely Woman, l'obra mestra que va comprendre la Ornette Coleman. El 1987, 30 anys després de la primera col·laboració amb Gil Evans, cantant i arranjador s'ajunten de nou per gravar Collaboration, una reedició amb els mateixos temes i arranjaments de la primera ocasió. El 1989 va arribar l'espera de cita amb Stan Getz, un dels seus músics preferits, Just Friends. Encara que ja la seva veu no era la mateixa, anunciava la proximitat del seu retir. La seva última obra més important és l'àlbum que ella mateixa es retrata, aquesta autobiografia musical titulada Yelena Anna Milkactic a Helen Merrill. És, a més d'un gran disc, una mena de tribut al seu magnífica carrera com a cantant de jazz, del qual aquest és un dels temes.
Whenever you're near, all my fears disappear, dear, it's plain as can be, you're lucky to me. My only luck charms are your two loving arms. Anybody can say you're lucky to me. No harm can happen to me anymore. I'm writing 13s all over my door. My mother and dad thought that my luck was bad, but like me they agree, lucky to me. to me. Why my only love charms are your two loving arms. Anybody can say you're lucky to me. Well, no harm can happen to me anymore. I'm writing 13s all over my door. My mom and my dad thought that my luck was bad. Now, like me, they agree you're lucky to me. Now, like me, they agree you're lucky to me.
Amb la Helen Merrill. I vostè és una sort per mi, que és el tema que hem escoltat. Posem punt final a Temps de Jazz. Fins sempre. Una abraçada de Ferran Martínez.